Bona tarda, ara són les dues del migdia. Avui ha començat un nou curs escolar per als alumnes d'estudis superiors, és a dir, batxillerat i formació professional. A Catalunya són uns 100.000 alumnes. L'inici d'aquest nou curs, però, ha coincidit amb la publicació de l'informe anual de l'OCDE sobre l'estat de l'educació a gran part dels països mundials. I ens deixa unes quantes dades preocupants. D'una banda, ens avisa que més d'un quart dels joves d'entre 25 i 35 anys que viuen a Espanya no tenen el nivell mínim d'estudis obligatoris, és a dir, no han acabat quart d'ESO. D'altra banda, en canvi, ens avisa que el 27% dels joves no continuen estudiant després dels 16 anys, un cop sí que acaben aquest quart d'ESO. I encara una cosa més, a Espanya hi ha un 17% de joves coneguts com a ninis. Això vol dir que ni estudien, ni treballen, ni tenen cap tipus de formació. Unes dades que, mirades en perspectiva, ens porta a pensar com estarem d'aquí uns anys, perquè si no fem res amb l'abandonament escolar, amb els joves que ara no volen formar-se a la llarga, ens passarà factura com a país, perquè quan un estudiant abandona l'escola, l'institut o la universitat, limita, per exemple, les seves opcions d'entrar al mercat laboral i això el porta a entrar en una roda de desavantatge i pobresa que ja hem vist en altres àmbits que és molt difícil de trencar i de sortir-ne. I això hauria de passar per motivar els joves amb plans d'estudis adequats al context que vivim i amb la mirada posada en futures ocupacions que pot crear, per exemple, també el mercat digital i les noves tecnologies. Posem-hi fre, perquè últimament sembla que estem més pendents per decidir en quin idioma s'han de fer les assignatures mentre les aules continuen buidant-se d'alumnes.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Avui analitzarem les dades d'aquest informe de l'OCDE amb el psicòleg i educador Jaume Funes. Serà d'aquí una estona, abans repassem la resta d'actualitat del dia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
L'expresidenta de l'ANC i del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, en una entrevista a Ràdio Estel s'ha mostrat molt crítica amb el rumb actual de l'Assemblea Nacional Catalana.
Considera que ha perdut la transversalitat i que actualment només s'adreça a una minoria de la població. Forcadell també ha admès que l'independentisme no està tan fort al carrer com fa 10 anys i que hi ha menys il·lusió.
L'Ajuntament de Barcelona ja ho té tot a punt, ha presentat avui el programa de les festes de la Mercè, que comptaran amb més de 300 espectacles repartits per diferents punts de la ciutat.
Una de les novetats és la incorporació de la Superella del Consell de Cent com un dels espais on es farà teatre de carrer. La festa arrencarà amb la presentació dels nous gegants de Quif, la ciutat convidada d'enguany.
I precisament coincidint amb les festes de la Mercè, la Basílica de la Sagrada Família farà una jornada de portes obertes durant 3 dies.
Per això s'han posat a disposició de la ciutadania 15.000 entrades gratuïtes pels dies 22, 23 i 24 de setembre. Segons els gestors del temple, en aquestes portes obertes s'ensenyarà allò que no es veu habitualment.
Avui al bloc dels esports us explicarem que el dia està marcat per tres reunions importants. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Una té a veure amb la selecció espanyola femenina de futbol, l'altra està relacionada amb la Lliga Femenina i una tercera sobre el calendari electoral a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol.
I en bàsquet avui es donarà a conèixer el vencedor de la Lliga Catalana.
Barça i Manresa són els qui es disputaran el títol. Ho faran a partir de 3:15 del vespre des del Barris Nord de Lleida, amb els Blaurana com a màxim favorits al títol. Abans, a 6:45, Penya Girona.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Fem com sempre amb en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquest matí ja hem tingut precipitacions i al llarg de les properes hores les pluges guanyaran terreny. Han d'escombrar Catalunya de ponent cap a llevant i, per tant, al llarg de la tarda pot ploure a qualsevol indret del país. Localment, amb intensitat, compta, per tant, amb els llocs fàcilment inundables, tot i que, en general, no s'espera que siguin pluges molt, molt fortes arreu del país, però de forma puntual sí que podrem recollir quantitats importants de precipitació. Amb una jornada amb més núvols que no pas ahir, avui les temperatures baixaran màximes a la costa al voltant dels 27-28, entre els 28 i els 30 a les marques de l'interior. Demà no acabarà de fer net, continuarà la inestabilitat. Al matí algun ruixat cap a les comarques de la costa central. A partir de mig matí i migdia aquestes precipitacions afectarien també punts del perlitoral, comarques de Barcelona, també de Girona, l'àrea del Pirineu, però distribució molt irregular. Demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui i aquesta inestabilitat es mantindria també de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. De fet, atenció perquè Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses a partir, com deia, explicava en Jordi Miralles, d'aquest migdia i fins la mitjanit, així que alerta i precaució. Ara passen 4 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
A tot Espanya encara hi ha un 26% d'estudiants que abandonen els estudis abans d'acabar l'etapa obligatòria. Ho diu el nou informe de l'OCDE que hem conegut avui sobre educació, que alerta que la taxa d'abandonament a casa nostra dobla la mitjana dels països de l'OCDE i també la de la Unió Europea, tot i que l'edat escridanera són 2 punts percentuals menys que la que es va donar en l'informe d'ara fa un any.
En canvi, on Espanya sí que obté una bona posició, semblant a la dels països propers, és en la taxa de joves que tenen estudis superiors. Més de la meitat dels espanyols d'entre 25 i 34 anys tenen un títol de formació professional o universitari, una dada que està per sobre de la mitjana internacional. A més, a Espanya la població que té una titulació de màster o equivalent és la més nombrosa, arribant a suposar un 16% del segment de població, comprès entre els 25 i els 64 anys.
A la segona etapa de l'educació secundària, és a dir, la que engloba l'últim curs d'ESO, els dos de batxillerat i la formació professional bàsica o de grau mitjà, Espanya sí que surt en bona posició.
Aquí el 88% dels joves d'entre 15 i 19 anys estan escolaritzats, 6 punts percentuals per damunt de la dada registrada fa una dècada. La xifra espanyola supera la mitjana de països de l'OCDE, que és del 84%, i que és molt semblant a la de la Unió Europea, que és del 87,8.
Però si hi ha una altra dada preocupant d'aquest informe és que el 17% dels joves espanyols, que tenen entre 18 i 24 anys, ni treballen ni estudien, és el que popularment se'ls coneix com a ninis.
Tot i que el percentatge d'aquests joves a Espanya és superior a la mitjana dels països de l'OCDE, la proporció dels joves espanyols que ni estudien ni treballen ha disminuït respecte a l'any anterior, ja que el 2021 va ser del 19%, gairebé 2 punts menys que el 2022. En aquest sentit, per a l'organització, reduir les taxes de ninis entre els joves és un desafiament especialment important a tots els països.
Ho comentàvem abans, aquest informe ha arribat al mateix dia en què ha començat el curs per gairebé 100.000 alumnes de batxillerat a tot Catalunya, un curs que arriba marcat aquest any per la incertesa de la selectivitat. El govern central va anunciar que congelava per aquest curs el canvi d'examen i, per tant, si no hi ha més indicacions, en principi els alumnes continuaran amb el mateix tipus de proves d'accés a la universitat que s'han fet en els darrers anys.
Sí, els alumnes que enguany comencen segon de batxillerat són els que l'any passat van fer primer amb els nous curs, amb els nous currículums del batxillerat competencial. Uns currículums fixats en la llei d'educació estatal i que els seus professors van haver de començar a aplicar amb un esborrany, ja que no es van aprovar fins al 20 de setembre amb el curs ja començat. La idea inicial era que aquests estudiants estrenessin a finals d'aquest curs la nova selectivitat, però no serà així i estaran fent les classes sense saber exactament com serà la selectivitat del juny vinent.
En tot cas, avui, deixant de banda aquesta qüestió, volem analitzar aquestes dades d'aquest informe que us comentàvem ara fa una estona de sobre educació que ha publicat que publica cada any de fet l'OCDE, i per això hem convidat avui al psicòleg i educador Jaume Funes. Senyor Funes, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, encantat.
Aviam, què estem fent malament a Espanya per tenir aquestes dades?
Clara, no, jo no he llegit més que les dades bàsiques, com vosaltres dèieu, i segur que hi ha més coses importants, entre altres coses. Per exemple, Espanya, Catalunya, té una taxa d'educació infantil immensament superior a d'altres, en fi, hi ha altres dades que s'haurien d'estudiar més calma. De les dades, entre comentes negatives que dèieu, especialment aquesta història de l'abandonament escolar precoç, doncs que no sé què estem fent bé o malament, però hi ha 3 o 4 coses en les que sí que valdria la pena parar-se a pensar. Primer, la secundària en general és una etapa enormement distant de la vida d'adolescents i joves i fa que un percentatge massa excessiu, massa alt, pràcticament un de cada 3, acabi en conflicte amb l'escola i l'escola amb l'adolescent. I en canvi continuen discutint sobre el currículum, sobre si hem d'explicar Guillem el Pinós o el Peós o els Reis Catòlics, però la distància entre el que proposa la secundària de la vida adolescent és excessiva. Per tant, el percentatge de la gent que diu no tinc ganes de continuar estudiant és excessiu. Després pot canviar i es redueix fins a arribar a aquest 17%, que és una dada també relativa, perquè el que està mesurant és si la gent està estudiant, està treballant, però que ve a ser gent que està offside, gent que ni té un treball precari, no pot repartir pizzas i a més no continua estudiant i que està en una situació fotuda simplement perquè al llarg de la seva vida haurà de continuar aprenent sempre i ha decidit que no apren. I aquest percentatge s'ha de reduir no perquè no trobarà feina, no, sinó perquè tenim un percentatge de ciutadans excessius i ciutadans excessius desconnectats de les ganes de saber. què més hem fet o no? Bueno, estem en una societat, diguem, molt clar, capitalista, que tot és benefici, per tant, que tot ho relaciona amb tenir diners i amb tenir un salari, i una part d'aquests joves venen a dir aquesta societat no m'importa, aquesta no és la meva, i una altra part simplement és víctima d'aquesta societat que explota, gasta, tira, i que, per tant, bueno, si no necessita treball precari, doncs tenim aquest grup de personatges que estan, diguéssim, fora de lloc. Per tant, hi ha moltes més variables, però entre altres coses és la idea que proposem per a la vida aquest grup de personatges de 18, 19, 20 anys, que no tenen ganes de continuar descobrint el saber i les preguntes, i que tampoc acaben de veure que troben un lloc en la societat dignament pagat i que tingui algun sentit. Bueno, és aquesta part desconnectada que és molt diferent, que hi ha de tot, que hi ha també hi ha gent estudiosa, hippie, que no vol connectar amb la societat, i gent que ha viscut una història complicada d'aprenentatge escolar i que ha acabat en aquesta situació.
De fet, la línia del que comentava, no, aquest informe diu que també aquest 27% dels alumnes no estan motivats per continuar estudiant. Per tant, al seu parer, com ho podríem fer? Com es poden motivar aquests joves perquè no abandonin els estudis?
És que, clar, si els estudis estan associats al que han fet els adults, que era empollar, examinar-se, oblidar, i no estan esbrollats, això serveix per explicar què em passa i serveix per explicar què passa al món i serveix per mantenir la curiositat. Si no està connectat amb un mínim desig de saber, la desmotivació vol dir més igual. En realitat ja el youtuber corresponent ja m'explicarà de què va el rotllo. Ja faré servir el corta i pega o el chat GTP o el que sigui, perquè no val la pena saber. Hi ha un desencís de l'escola com a territori en el qual es manté les ganes de descobrir i veure què han fet uns altres i com s'explica la vida, de les metàfores i les històries de la vida. La desmotivació també està associada a una cosa molt elemental, que estudia o no estudia no trobaré feina. I només determinats estudis em permetran trobar feina. Per tant, dedicar-me a matxacar-me a la joventut per total trobar un treball de misèria, doncs tampoc val la pena. És a dir, que l'atractiu de sentir-se realitzat pel treball, que és un atractiu important en l'adolescència, no existeix. Com a màxim seria un becari explotat de qualsevol lloc. I per tant, no hem associat la idea de realitzar-se en el treball. Els joves fa temps que realitzen el temps lliure, que realitzen fora del món laboral i, per tant, tampoc atrau. Quin és l'estadi més feliç? Pues mira, sóc els adults diuen ni, que en realitat és sí, ni una cosa ni l'altra, i és aquí on està el focus de la desmotivació.
Doncs avui hem volgut parlar amb el psicòleg i educador Jaume Funes per analitzar aquestes dades sobre abandonament escolar que ens mostrava avui aquest informe anual sobre educació de l'OCDE. Senyor Funes, gràcies per atendre'ns, que vagi bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Dues i 13 minuts, més qüestions de l'actualitat d'aquest dimarts, l'endemà de la manifestació independentista per l'11 de setembre. L'expresidenta del Parlament i de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, diu que l'independentisme no està tan fort al carrer com ara fa 10 anys i que hi ha menys il·lusió. Ho ha dit en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Perquè molta gent està desencisada, perquè hi ha hagut una repressió terrible que ens atenalla i que això evidentment ha marcat molt el moviment independentista. I no, les xifres no són les mateixes d'ahir, doncs que fa 10 anys. Això és innegable negat, no?
Forcadell no s'han estat tampoc de criticar el rumb actual de l'ANC.
L'expresidenta considera que l'Assemblea ha perdut la transversalitat i que actualment només s'adreça a una minoria de la població. I sobre la proposta de l'actual presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, de fer una llista cívica, pensa que és una proposta que no donaria els seus fruits perquè ja s'ha intentat en d'altres ocasions.
També el president de la Generalitat, Pere Aragonès, posa en dubte que una llista cívica de l'Assemblea sigui el que més convé al moviment independentista.
Si volen presentar una llista, que la presentin. No sé si el que li convé ara al conjunt del moviment independentista és incrementar el nombre de candidatures. Però és igual, que ho faci. Tothom, tota la ciutadania és lliure d'organitzar-se com vulgui. Els vots no són propietat de cap partit i, per tant, si es volen presentar, que es presentin. Jo crec que tota la gent que hi van participar a la manifestació no ens podem encasellar en una sola candidatura.
Aragonès també creu que una declaració unilateral d'independència no serviria per res si no va acompanyada de reconeixement internacional. I en política estatal, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha admès que la seva formació va mantenir contactes amb Junts per Catalunya de cara a la seva investidura, tot i que ha apuntat que va ser a petició de la formació independentista.
Feijóo també ha explicat que la direcció dels populars els va tallar un cop van comprovar les demandes per part d'aquesta força independentista. Ara el PP utilitzarà la seva majoria absoluta al Senat per convocar la Comissió General de les Comunitats Autònomes.
Vamos a pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para que todos los presidentes autonómicos concurran al Senado y puedan opinar. Y en el Senado van a opinar sobre si en España se manda entre el gobierno central y las comunidades autónomas o manda alguien que está en la oposición.
L'objectiu és que tots els presidents autonòmics vagin al Senat i puguin opinar sobre si Espanya mana algú que està a l'oposició en una comunitat autònoma en referència a Junts.
I precisament l'anunci dels contactes amb Junts ja ha provocat reaccions i també contradiccions entre membres del mateix Partit Popular. El diputat del PP al Congrés, Nacho Martín Blanco, nega que el seu partit hagi arribat a tenir converses amb l'expresident Carles Puigdemont.
Una cosa és contactes en l'àmbit institucional, en l'àmbit parlamentari, amb el grup parlamentari a Junts per Catalunya, i una cosa que travessa totes les línies vermelles democràtiques és el fet que una persona que aspira a governar un país parli amb aquell que va intentar trencar la convivència i la constitució d'aquest país i que, a més, viu pròfug de la justícia d'aquest país. Per tant, és molt diferent una lògica institucional i una altra cosa evident que no és acceptable, que no és assumible en termes democràtics, és parlar amb algú com Carles Puigdemont.
Mentrestant, Societat Civil Catalana ha convocat una manifestació a Barcelona el diumenge 8 d'octubre contra l'amnistia i l'autodeterminació portarà per lema "No en el meu nom".
La mobilització se celebrarà al migdia i encara no s'ha concretat des d'on començarà. Societat Civil Catalana aspira a una manifestació unitària i també transversal sense protagonisme dels polítics. Els objectius de la protesta els ha explicat aquest migdia la presidenta de l'entitat constitucionalista, Elda Mata.
Visibilitzar i donar veu a tots els ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats a acceptar que siguin objecte de negociació qüestions que minarien els fonaments del sistema democràtic i de llibertats que emana de la nostra Constitució.
L'organització ha fet una crida perquè tothom s'hi sumi a títol personal. A més, l'entitat ha explicat que treballa amb una llista de personalitats importants perquè s'assumin a la protesta.
I encara un últim apunt de política. Ho hem conegut aquest migdia. Demà, a 2:15 del matí, se celebrarà la reunió entre la consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez. La trobada es farà a Madrid, a petició de la consellera, per parlar sobre els continus retards i incidències que ha patit el servei de Rodalies durant aquest passat mes d'agost. Més coses en l'àmbit judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha rebaixat en un any la condemna a un dels 5 membres de la manada acusat d'agressió sexual grupal a una noia durant la celebració del Sant Fermín de l'any 2016.
Ho ha fet en aplicació de la llei del només sí és sí, que considera que el condemnat es pot beneficiar de la reducció de la pena mínima pel delicte comès. El tribunal, per tant, veu raonable rebaixar la pena de 15 a 14 anys conforme amb la legalitat.
Per cert, que el ja expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, declararà aquest divendres davant el jutge pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso durant la celebració de la victòria en el Mundial Femení a Austràlia. Així ho ha decidit el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge.
Sí, la citació arriba després que ahir dilluns l'Audiència Nacional admetés a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia contra Rubiales per agressió sexual i coaccions a Hermoso.
A tot això, atenció a aquesta notícia, un agent de la Policia Nacional imputat per les càrregues de l'1 d'octubre a Catalunya denuncia ara per agressió sexual a una manifestant que li va fer, diu, un petó a la boca fa 6 anys. Els fets van tenir lloc després que els agents comissessin les urnes del referèndum que hi havia a la seu del Departament d'Educació.
La gent considera que el petó no va ser consentit i reclama que la dona d'uns 60 anys sigui identificada. Per això ofereix proves gràfiques, com ara una imatge i també un vídeo des d'on es veu tota la seqüència. El policia també demana que se li imposi un ordre d'allunyament de 1.000 metres i la prohibició de comunicació amb qualsevol mitjà.
Sobre aquest tema, el govern de la Generalitat apunta que el cas ha sortit ara a la llum de forma intencionada per desprestigiar, diuen, el moviment feminista i la lluita que ha abanderat pel petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso. Ho ha dit la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Vigilem molt amb aquests temes i vigilem moltíssim en frivolitzar qualsevol d'aquestes circumstàncies i d'aquests actes. És, si més no, sorprenent que 6 anys després, i en el context en el que ens trobem, que ningú se li escapa que fa setmanes que estem parlant d'un tema molt greu en el que hi ha hagut un petó no consentit per part del president de la federació, una jugadora de la selecció espanyola, surti precisament ara aquesta notícia.
Canviant de qüestió, dentistes i psicòlegs és el que més troben a faltar els espanyols de més de 65 anys a l'atenció primària de la sanitat pública. Ho detalla un baròmetre que ha elaborat la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d'Espanya en base a més de 800 enquestes a persones jubilades.
En aquestes enquestes, gairebé el 80% de les persones més grans de 65 anys afirmen trobar a faltar atenció en salut mental. Es dona el cas que aquesta franja d'edat és la que registra més suïcidis consumats. En canvi, els que demanen un dentista són el 86,5%. Un altre dels fets que demostra l'estudi és l'impacte de la bretxa digital. L'accés digital a l'atenció primària amb prou feines és conegut per aquestes persones, excepte entre els que tenen de 65 a 69 anys, amb un nivell formatiu i un estatus social més elevat.
Ens aturem ara a la capital catalana. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el programa de les festes de la Mercè, que mantenen l'aposta de repartir els espectacles per diferents punts de la ciutat. Aquest any, un dels nous espais serà la Superilla del carrer Consell de Cent. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El consistori ha hagut de buscar noves zones per als espectacles de carrer, ja que el parc de la Ciutadella s'estan fent obres. Això ha portat a crear l'Oasi Mac, aprofitant el tram de la Superilla del carrer Consell de Cent, que va des del carrer Rocafort fins a Comte Borrell. En aquest espai es faran un nou tipus d'espectacles, com explica Marta Almirall, una de les programadores de la Mercè Arts al carrer.
La idea d'ocupar aquest carrer precisament és per poder posar espectacles que estan molt concebuts per actuar dins d'espais urbans. Aquests espectacles funcionen com una sorpresa. Hi ha una franja horària que tu pots anar i te'ls trobes.
Els espectacles de carrer es repartiran entre aquest punt, el Parc de l'Estació del Nord i el Parc Joan Miró. Les festes de la Mercè arrencaran divendres 22 amb la presentació dels gegants de Kiev. La capital ucraïnesa és la ciutat convidada i ha regalat aquestes noves figures a Barcelona que participaran al toc d'inici amb un ball propi. I el punt final es posarà dilluns 25 de setembre amb el Piromusical. Aquest any el Sónar serà l'encarregat de posar la música per commemorar els 30 anys de l'arrencada d'aquest festival a la capital catalana.
Gràcies, Pau, i també coincidint amb les festes de la Mercè, la Basílica de la Sagrada Família farà una jornada de portes obertes. Per això s'han posat a disposició de tothom 15.000 entrades gratuïtes pels dies 22, 23 i 24 de setembre. Segons els gestors del temple, en aquestes portes obertes s'ensenyarà allò que no es veu normalment.
Els visitants podran veure de prop les escultures que coronaran les dues torres dels evangelistes Joan i Mateu i descobrir espais no visitables a través de l'experiència de realitat augmentada. També podran visitar l'Hort del Cimaci, l'interior de les cobertes i també l'interior de la Torre de la Mare de Déu. Des d'avui i fins al dia 18, les persones interessades en obtenir alguna d'aquestes entrades gratuïtes poden ja inscriure's a la pàgina web de la Sagrada Família per participar en el sorteig, que es farà el mateix dia 18 a les 10 del matí.
I acabarem amb un apunt mirant-nos a la butxaca, i és que a Catalunya els preus durant el mes d'agost es van enfilar fins al 2,5%. Una de les causes d'aquest augment de l'IPC, que ja porta 2 mesos seguits pujant, és l'encariment dels carburants.
Tot i així, l'Institut Nacional d'Estadística destaca que aquest agost els preus de l'electricitat i el dels serveis d'allotjament van pujar menys del que ho van fer l'agost d'ara fa un any. Pel que fa a l'alça de preu dels aliments, la pujada s'ha moderat perquè la variació anual ha baixat, però tot i així, ara mateix a Catalunya els aliments són un 9,5% més cars que ara fa un any. Els que més han pujat de preu són l'oli d'oliva, que és un 52% més car que l'any passat. De fet, el seu preu ha pujat gairebé un 9% comparat amb el mes de juliol.
I precisament avui l'Associació de Consumidors FACO alerta que el preu de l'oli d'oliva pot arribar a variar fins a 4 euros al litre en funció del supermercat on es compri.
FACO analitza 50 marques d'oli en 8 cadenes d'alimentació de l'Estat i conclou que de mitjana el preu varia al voltant d'un 45%. En el cas de l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra, la variació s'enfila fins al 68%, que equival a una diferència de 5,31 euros per litre.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Obrim obrim la plana esportiva i comencem explicant-vos que aquest dimarts està marcat per tres reunions de gran rellevància. La primera, que us explicarem, és, Anna, sobre la selecció espanyola femenina de futbol.
Sí, perquè avui les 23 futbolistes que van guanyar el Mundial es reuneixen amb el responsable del futbol femení de la Federació Espanyola, Rafa del Amo, per exigir canvis en l'estructura de l'ENS i saber si amb la dimissió de Rubiales es pot començar a construir un futur millor que serveixi perquè el futbol femení continuï creixent. Les reunions se centren, sobretot, en que les futbolistes volen que quedi restituït l'honor de Jennifer Hermoso. Recordem que hi ha moltes jugadores que a través d'un comunicat van dir que no tornarien a la selecció mentre no hi hagués canvis en l'estructura. De fet, recordem que aquest divendres, la nova seleccionadora Montse Tomé, que és la segona quan Jorge Vilda dirigia la banqueta, donarà a conèixer la llista de jugadores convocades.
I aquesta segona reunió estarà relacionada també amb la Lliga Femenina.
Avui hi ha una quarta reunió entre patronal i sindicat de futbolistes després de les tres altres fallides la setmana passada per tal de mirar d'arribar a un acord i que la pilota torni a rodar sobre el terreny de joc. La competició hauria d'haver començat el cap de setmana passat, però les jugadores es van declarar en vaga pel salari mínim que cobren i, per tant, si aquesta setmana no s'arriba a cap acord, aquest cap de setmana repetirà la mateixa tònica que la passada, i és que no es disputarà cap partit de Lliga Femenina. El president de la Lliga, Javier Tebas, assegura que no es pot demanar el que no es pot donar. I avui també hi ha reunió per conèixer el calendari electoral a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Això pel que fa al calendari i a les reunions d'avui. I tornant a Tebas, que no manté una bona relació amb l'expresident de la Federació, Luis Rubiales, escoltem el que diu sobre com es va assabentar que dimitiria l'expresident.
Cuando dimitió me estaba poniendo el pijama, terminé de ponérmelo y me fui a dormir. Hay otras cosas del fútbol español, reputacionales, que ahí tenemos que trabajar todos para intentar salvar este daño reputacional que ha sido terrible, que es la realidad y que esto nos va a costar.
I encara sobre Rubiales, en les darreres hores s'han donat a conèixer la segona part de l'entrevista de Luis Rubiales al periodista britànic Piers Morgan, i Rubiales assegura que el petó que li va fer a Jennifer Hermoso va ser com el que li donaria a una de les seves filles. Insisteix en que no hi va haver cap tipus d'abús i que no era res sexual. Tot i així, sí que admet vergonya pels gestos que va mostrar quan Espanya va guanyar a Anglaterra, on es va tocar els genitals des del palco.
Qui també ha parlat de Rubiales és el seleccionador espanyol masculí Luis de la Fuente.
Sí, que se n'ha volgut desmarcar.
Yo llevo 11 años en la Real Federación Española de Fútbol, 11. Voy ya para el 12. O sea, he vivido mucho antes que llegara Luis Rubiales y... O sea, quiero decir que yo llevo mucho más tiempo aquí en la casa que todo lo demás. No me ha regalado nadie nada, eso que quede claro. Me lo he ganado yo.
I parlant d'aquesta selecció masculina de futbol, avui dimarts es disputen més partits de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve. A 3:15 juga Espanya.
Sí, la selecció espanyola rep a Granada la cuera de grup, Xipre, que encara no ha sumat cap punt al seu casiller. En la convocatòria, el seleccionador Luis de la Fuente ha convocat a tres blaugrana, Valde, Gavi i Lamine Yamal. El tècnic només té bones paraules pel jove de 16 anys.
Y ahora lo que hay que dejar también a Lamine es un poco tiempo, tranquilidad, que vaya desarrollando todo ese potencial que creo que todos vemos, pero que evidentemente es muy joven y tendrá todavía sus picos de sierra. Pero estamos, insisto, encantadísimos con él.
Bàsquet, Barça i Manresa s'enfrontaran avui en la final de la Lliga Catalana.
En la primera semifinal, els del Baix es van superar la penya per 65-82, mentre que els blaugrana, en la segona semifinal, van guanyar el Girona per 5-4-92. La final d'avui entre Baxi i Barça arrencarà a 8:45 del vespre des del pavelló Barris Nord de Lleida. L'equip de Roger Grimau és el màxim favorit perquè és qui acumula més trofeus al seu palmarès. En total n'ha guanyat 23 i el Manresa en té 3. A 6:45, penya Girona juguen al tercer lloc.
Acabarem els esports en ciclisme. Avui tornarà a la competició la Vuelta després de la jornada de descans d'ahir.
Es reprèn a l'etapa 16, que té un recorregut curt de 120 quilòmetres, i és que els ciclistes sortiran de Liencres amb meta a Beges, que és Cantàbria. El nord-americà Sepp Kuss és líder a la general a 1 minut i 37 segons de Primo Roglic i 1:44 del danès Jonas Vingegaard. I tanquem els esports amb una mala notícia relacionada amb el ciclisme, perquè el belga Nathan von Hooydonk, de 27 anys, es troba en estat crític després de patir un accident de cotxe. Aquest accident hauria passat a Bèlgica. Segons apunten diversos mitjans, hauria patit un infart mentre conduïa aquest matí. Se l'ha traslladat a l'hospital amb ferides greus.
Estel migdia.
Va, minuts finals de l'informatiu per la informació cultural. Avui Ràdio Estel ha anat a visitar la Setmana del Llibre en català, que s'està celebrant aquests dies al Moll de la Fusta.
I en una entrevista a la caravana, la vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Mercè París, ha explicat que principalment el públic va comprar-hi les últimes novetats editorials i ha demanat també que la setmana serveixi per posar en valor els títols clàssics.
A mi m'agradaria que ens poséssim més les piles, és a dir, que la setmana també servís per recuperar fons, per parlar de títols que l'agressivitat del mercat, no? De les novetats ens els han escombrat. Penso que la setmana és un bon moment, doncs, per recuperar llibres que valen molt la pena. Més enllà de les novetats, que està molt bé, que hi hagi novetats, però, bueno, hauria d'haver un equilibri.
Mercè París també ha posat en valor la Setmana del Llibre perquè diu que és una oportunitat per descobrir editorials més petites que no tenen cabuda habitualment als mitjans de comunicació.
Que acabarem avui també amb música perquè ja es pot escoltar la nova cançó de la Ludwig van. És un tema que porta per títol Contraband.
M'han dit el seu nom abans, amb alguns hem encaixat les mans i a la llum d'una...
És la tercera cançó del seu nou disc, Gràcies per venir, que sortirà a partir del dia 20 d'octubre. El nou disc estarà format per 11 noves cançons i des d'aquest dimarts ja es pot revisar a reservar les botigues. Amb això acabem. Que vagi bé. Fins demà.